Duros a quatre pessetes.
Des del passat 6 d'abril està en marxa la campanya de la renda. Es tracta de l'impost més universal i que afecta per igual tant a treballadors com a autònoms i empresaris. Sobre la gestió del mateix i novetats també sobre aquesta campanya parlem amb una experta abogada fiscalista de Morrison ACPM. És la Julieta López Chicheri. Bon dia, Julieta.
Hola, bon dia. Quines... Encantada de parlar amb vosaltres.
I nosaltres de parlar amb tu en el Duros a quatre pessetes. Julieta, quines novetats presenta la campanya d'aquest any?
Pues no hi ha masses novetats aquest any. Bueno, pel tema de la criptomoneda que està en boga, pues es tindrien de declarar ja una casella específica pels guanys patrimonials. També, bueno, la ja comentada aportacions a plans de pensions que s'ha reduït una quantitat considerable la deducció, però en canvi les aportacions fetes per l'empresa s'ha incrementat la deducció fins a 8.000 euros. Mm-hmm. Després els trams de l'IRPF s'ha afegit un sisè tram al tipus del 47%, el tipus marginal, a la base general i a la base de l'estalvi del guany patrimonial. També s'ha afegit un últim tram al tipus del 26%, abans el top era del 23%, ara és del 26%, per guanys patrimonials superiors a 200.000 euros. Mm-hmm. Bueno, també hi ha una deducció a Catalunya de millora d'eficiència energètica, mm-hmm. Que hi ha deduccions també importants, i poca cosa més que jo recordi.
Crec que la reducció de les aportacions als plans de pensions s'han reduït, la possibilitat de desgravació. No sé si hi ha altres possibilitats per desgravar-hi, perquè els oients també tinguin present, ja de cara a aquesta campanya, doncs difícil, però també de cara a la campanya de l'any vinent.
Bueno, hi ha 265 desgravacions a tot el territori espanyol. Uh-huh. A Catalunya, a 30 desgravacions que podrien ser, bueno, sempre el tenir fills, bueno, la vida real, pues, bueno, és costós, però a nivell fiscal pues, hi ha deduccions importants per naixement de fills, per fills menors de 3 anys, una deducció directa a la quota. També hi ha aquells que han tingut més d'un pagador a Catalunya, pues, hi ha un ajustament de la quota. Per préstecs de màsters també hi ha deduccions. Uh-huh. Per formació... bueno, per rentes més baixes, per lloguer d'habitatge habitual, també. Uh-huh. I, bueno, també inversions amb participacions en startups, FD Business Angels, també hi ha desgravacions. Cada comunitat autònoma té les seves, aquestes són les de Catalunya.
Uh-huh. La declaració és una cosa que es pugui planificar? Perquè moltes persones, jo crec que la majoria, arriben a la declaració ara al mes d'abril, maig o juny i, ostres, doncs s'ha de fer, no? Però ja saben que s'ha de fer. Es pot planificar durant aquest curs per de cara l'any que ve, quan l'hem de presentar, doncs o desgravar o tenir les coses més clares o intentar pagar menys?
Bueno, abans, decidant sempre el tema dels límits, revisar els límits de les aportacions a plans de pensions, no aportar de més, si no és necessari, però també aquests treballadors o els directius poden tenir plans retributius d'empresa molt atractius. Mm-hmm. Xecs d'escoles de bressol, xecs de menjador fins a un límit diari de 11 euros, préstecs per als fills i per als propis treballadors amb tipus d'interès més baixos i amb exempcions, l'entrega de participacions de la pròpia empresa als treballadors té una exempció de 12.000 euros. Jo crec que aniria més per el tema de retribucions en comptes de directament el treballador que les pagués, que fos l'empresa, les assegurances mèdiques també. Uh-huh. I respecte a empreses familiars, els empresaris pues poden fer una planificació respecte a les retribucions sempre que siguin preus de mercat, respectant els preus de transferència i el que cobren de dividendos, es podria fer una planificació per aquí.
I es pot estalviar complint el que diu la llei, és a dir, intentar desgravar, però, òbviament, sent legals.
Bueno, com amb les coses que jo he esmentat, doncs es podria estalviar.
Però, clar, sí, òbviament...
O fem sí. Constituir una empresa familiar, que és el que comentava, però cada cop es pot fer planificació respecte a la renta.
Òbviament, doncs necessitem un advocat fiscalista, un expert en fiscalisme perquè ens expliqui tot això. No sé vostè, com a advocada fiscalista, quin consells li podia donar als contribuents?
Bueno, sempre fer-ho amb previsió. Per exemple, pues, tots els guanys que tinguin patrimonials, els lloguers, que tinguin tota la documentació perfectament preparada. I bueno, pues sí, sempre fer un estudi de lo que els sortiria a pagar a la seva renta per no portar-se després una sorpresa.
Ha crescut molt la polèmica entre les comunitats autònomes sobre els tipus de IRPF que poden imposar en els seus trams i també doncs, amb els altres trams de les comunitats autònomes. S'estalvia molt entre una i una altra comunitat?
Realment, bueno, on es podria estalviar més seria les rentes més elevades, però no hi ha molta diferència. Hi ha una diferència de 9 punts. A Madrid, el tipus màxim seria del 45,5. A la Comunitat Valenciana, que seria, jo crec, que el més alt de totes les comunitats autònomes, seria del 54%, a Catalunya del 50%. Però realment després, la quota fiscal a pagar no hi ha molta diferència. Respecte a lo que trobem diferència, som altres impostos com l'impost de patrimoni, que hi ha comunitats que no estan bonificades de la seva presentació, l'impost de successions i donacions, aquí és on es marca més la diferència.
Llavors, hi ha tanta mobilitat, com es diu, d'empreses per al tema fiscal o no?
Bueno, de persones físiques, sí que ens trobem bastant mobilitat. La gent ha de tenir en compte que no solament està el major número de dies amb aquella comunitat autònoma, també el seu centre d'interessos econòmics es té de traslladar. Llavors, pues, si són empresaris, si tenen els seus negocis i els tenen en una altra comunitat autònoma, pues, els hi poden discutir la seva residència. Però sí ens trobem bastants casos que per motius fiscals fan desplaçament.
Aprofitant que la tenim amb nosaltres, no sé si quan una persona té diversos pagadors la declaració és més complexa, és un dubte que acostuma a haver-hi.
Bueno, més que complexa, la gent es troba que té de pagar una sorpresa perquè té de pagar bastants diners i això és degut a que cada una de les empreses practica les seves retencions sense tenir en compte les altres retribucions. L'escala del càlcul de les retencions és progressiva i li tocaria un tipus més elevat al que l'estan practicant. Llavors, pues, al final els resulta cada la diferència d'aquestes retencions no practicades. Inclús ens hem trobat algun cas de contribuents que no tenen obligació de presentar declaració perquè tenen més de dos pagadors, però la retribució és menys de 14,000 euros, però han venut un fons de pensió que té una pèrdua patrimonial i ho tenen de declarar i per aquesta diferència pues, els hi toca pagar moltíssims diners, encara que solament per aquestes retribucions no tenien obligació de presentar. Hi ha moltes sorpreses.
Ens dona la sensació que aquest any han aparegut plataformes digitals amb campanyes de publicitat doncs, inclús molt agressives, que són molt, molt importants, que diuen que ajuden a fer les declaracions. És fiable aquest mètode?
Bueno, aquestes plataformes, doncs, el que jo sé, es basen en algoritmes intel·ligents que bueno, són unes màquines que fan el càlcul, que si són les mateixes bases d'Hisenda o són declaracions de rentes senzilles, com una nòmina, un compte corrent, i juguen amb les deduccions de les comunitats autònomes, podria servir. Però per a les rentes més complicades, que tenen guanys patrimonials, autònoms, lloguers d'immoble, sempre és necessari, jo crec, acudir a un assessor perquè els hi faci el càlcul i és el que té tots els antecedents.
Doncs queda dit, Julieta López Chicheri, abogada fiscalista de Morison a CPM, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Cope Catalunya Andorra, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.